Al matí de Ràdio Sabadell.
Per molts nens i joves, l'estiu esdevé una ocasió ideal per viure nous aprenentatges mentre es diverteixen, per realitzar activitats de lleure, per aprendre un idioma i, en molts casos, aprofitar fins i tot el contacte amb la natura. Però, evidentment, no totes les criatures a casa nostra gaudeixen d'aquestes possibilitats. Són moltes les famílies, i més enguany, amb l'impacte de la Covid, que no poden oferir aquestes sortides als seus fills. Per això, avui, ens semblava interessant parlar d'educació dels tallers que s'organitzen dins el Pla Educatiu de l'Entorn. I per això ens acompanya el regidor d'Educació, Manuel Robles. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Moltes gràcies per compartir aquest espai i per donar-nos l'oportunitat de poder explicar tantes coses de bones que fem amb aquesta ciutat.
Perquè, per posar-nos una mica en context, abans de saludar els següents convidats, expliqui'ns també quin és l'objectiu d'aquests tallers competencials.
Mira, l'objectiu bàsicament és un. Dins de lo que és el Pla d'Equitat i Èxit Educatiu, l'objectiu fonamental és potenciar la igualtat d'oportunitats, no? I que la equitat, doncs, sigui igual per a tothom, doncs, en l'accés als recursos educatius que tenim a la ciutat. O sigui, bàsicament, intentem això, doncs, potenciar la igualtat d'oportunitats.
Clar, perquè durant l'any tots els nens i nenes, evidentment, doncs, van a escola, els instituts, no?, tenen garantits, doncs, aquestes hores, no?, d'aprenentatges, però quan arriba l'estiu, cada família és un món.
Evidentment, i cada família té les seves possibilitats econòmiques, la seva disponibilitat de temps, la seva pròpia organització, i evidentment és molt diferent. Per això nosaltres hem d'intentar potenciar sempre un estiu enriquit, un estiu amb aquelles famílies que d'alguna manera, doncs, són més vulnerables, tinguin aquesta possibilitat de poder complementar, per mig d'alguns tallers competencials, no?, a aquest tipus, diguem-ne, d'ensenyament no reglat, no? I que tinguin possibilitat de poder continuar amb el seu creixement personal i acadèmic.
Doncs anem a presentar també, doncs, des del Departament d'Educació de la Generalitat, tenim la coordinadora del LINC, Marta Boadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns també, és important, no?, m'imagino, sumar esforços, sinergies per garantir, doncs, aquesta equitat, no?, que ara comentava el regidor.
Doncs sí, bueno, a veure, el Pla Educatiu d'Entorn, doncs ja sabeu que és una iniciativa una mica de cooperació educativa entre ajuntaments i Departament d'Educació, i el que pretén, com molt bé deia el regidor, era, doncs, això, contribuir a la millora i l'èxit escolar de tots els nens, participació de les famílies, ús del català com a llengua de cohesió i també fer un treball en xarxa, que això és molt important perquè així sumem tots, doncs, per compensar aquestes desigualtats socials i econòmiques i que tots l'alumnat pugui accedir, no?, a tenir, doncs, aquests tallers o altres tallers també d'activitats artístiques, esportives, etc., que puguem organitzar des de les dues institucions conjuntament.
Clar, m'imagino, senyora Boadella, que a més en guany, com ara comentàvem també amb el regidor, en un context de pandèmia, amb uns mesos que portem convulsos, clar, el rendiment acadèmic és el que ha estat, no?, i suposo que aquest mesos tampoc podem perdre el ritme perquè això acaba repercutint negativament en el rendiment acadèmic, especialment dels nens en situació més vulnerable.
Doncs sí, mira, aquests tallers, justament, i altres activitats, el que sí que voldria comentar és que hi ha hagut una aportació extraordinària de recursos econòmics per part que es diu el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives, i que una part d'aquests diners, doncs, s'han gestionat a través del Pla Educatiu d'Entorn, justament per això, pel que deies, no? Perquè són diners que han vingut expressament, doncs, per lluitar contra les desigualtats socials, sobretot també provocades per la Covid, perquè, clar, han fet augmentar aquesta escletxa en molts casos.
Evidentment, és la realitat, i no només a casa nostra. Parlem també i afegim en aquesta conversa la Lucía Solís, que és tècnica del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia, Lucía.
Hola, molt bon dia a tothom.
Parla'ns una mica també d'aquestes propostes, no?, dels tallers, per fer-nos una idea, perquè hi ha molta varietat, no? Quines són les propostes que ens oferiu?
Bé, ho hem gestionat directament també amb les necessitats que ens plantejaven els centres educatius. O sigui, no és una oferta creada directament des de l'Ajuntament i des de la Generalitat, sinó que també han participat els centres educatius que formen part dels plans educatius entorn, que són els que ens han orientat en quines necessitats tenien aquests infants.
Doncs això és molt important. Això és molt important. Jo crec que és bàsic, gairebé fet a mida, no? Suposo que ells han vist la realitat dels seus alumnes, no? Del seu alumnat, les necessitats, i a partir d'aquí heu confeccionat aquests tallers que anem a desgranar.
Exacte, doncs estan una mica orientats també a les diferents etapes de primària, depèn dels cicles educatius. Per exemple, per als de cicle superior, sobretot per als de sisè, que passaven a l'institut, hem fet una proposta de tallers de transició de primària a secundària, en la que no només treballem aspectes competencials ni de reforç, sinó que també treballem l'orientació al fet educatiu, a què significa continuar estudiant i per què és important.
Doncs això és important i ara seguim desgranant, però us ho pregunto a tots tres, perquè és una etapa important i, clar, a mesura que anem o que es van fent grans els alumnes, encara més treballar doncs, aquestes capacitats, aquestes habilitats i actituds, perquè, evidentment, les empreses cada cop exigeixen més aquesta formació acadèmica, no?
Sí, en principi cada cop, bueno, ara mateix qualsevol feina ja et demanen que tinguis el certificat de l'ESO, d'haver aconseguit l'ESO. Això ja és un mínim que hem d'aconseguir, que tots els infants arribin a aquest punt, puguin tenir aquesta titulació i a partir d'aquí tinguin interès per continuar formant-se, no conformar-se amb una titulació bàsica, sinó tenir interès d'aprendre, ja sigui un cicle formatiu, ja sigui el batxillerat, el que els interessi, però que estiguin motivats i entenguin per què estudiem.
Jo el que volia afegir a el que diu la Lucía és que en aquests tallers també hi ha una part que hem insistit molt des de les dues institucions de treballar tot el que són habilitats socials i emocionals. Per què? Doncs perquè, com tu dius, moltes vegades les empreses no estan que sàpigues molt de mates o de llengua, sinó que quan et fan entrevistes et demanen, no?, doncs, quines habilitats tens per treballar amb equip, etcètera, etcètera. Llavors, una part d'aquests tallers, o sigui, no són els tallers típics de reforç, sinó que són uns tallers molt més dinàmics i que també estan orientats doncs, a enfortir i empoderar els alumnes en aquest sentit.
Regidor, en aquest sentit suposo que hi està d'acord, perquè a més jo crec que és una oportunitat fantàstica perquè els alumnes aprenguin d'una altra manera, que a vegades durant el curs, amb el currículum, no és possible, i amb aquests tallers són més vivencials, més experimentals moltes vegades, i potser fins i tot poden despertar vocacions.
Evidentment, tot en aquesta vida no és currículum. El currículum t'acredita, evidentment, per una titulació, però estem parlant d'una educació 360. Aprenem en qualsevol moment de la nostra vida i, per tant, vull dir, aprendre d'una manera diferent a la que estem acostumats a interpretar un currículum, doncs que és molt important. I aquests tallers d'acompanyament a la transició a secundària són superimportants també per evitar abandonament primerencs, perquè, evidentment, a partir d'aquí hi ha alumnes que, bueno, que la secundària ho consideren com un pas més important i tal, i altres que no, altres que d'alguna manera els fa por enfrontar-se a un altre tipus de realitat. I aquest tipus d'acompanyament en la transició és important per evitar doncs, que hi hagi doncs, fugides, no?, de l'alumnat doncs, amb el pas a la secundària.
Doncs important que no es perdi cap alumne, perquè les xifres, com vam parlar en la secció passada d'educació, doncs la veritat és que demostren que ens hem de posar, no?, les piles, que hem de posar fil a l'agulla, doncs per intentar doncs treure aquestes habilitats, no?, aquestes també coneixements, aquests coneixements i actituds per part dels alumnats, perquè també doncs no es perdin en aquest aprenentatge. Lucía, explica'ns també, no sé si ja teniu tancades totes les inscripcions per a aquests tallers, què hem de fer si volem apuntar els alumnes aquí?
Els tallers ja estan en marxa i s'han apuntat a infants de les escoles que formen part del Pla Educatiu d'Entorn. Han estat proposades per les pròpies escoles. Les escoles han proposat a les famílies la participació del seu fill i aquestes han formalitzat la inscripció, que hem fet a través d'uns formularis directament des del Pla Educatiu d'Entorn. No són obertes, són per a aquests infants.
Que em sembla que són 12, no?, els alumnes 12. Que hi participen.
hem fet una mitjana de 12 per taller, sí, per complir amb normativa, però també per facilitar la participació dels infants. O sigui, dinamitzar grups té la seva complicació i és una mida excepcional, és molt bona.
Segur, per aquest tipus. Segur que ja estaran d'acord que aquestes ràtios són fantàstiques, no?, per aconseguir doncs, aquest èxit educatiu.
Sí, ja ens agradaria tenir-la sempre, la veritat.
Per això és un luxe. Doncs avui seguim, perquè també hi ha un taller de reforç de la lectoescriptura, que és una competència també molt interessant. Explica'ns en què consisteix, perquè fins i tot podran aprendre anglès, no?, m'imagino.
Bé, els tallers de lectoescriptura busquen treballar dos aspectes. Un és les competències lectores i d'enteniment, d'entendre el que està llegint, d'escriure, de les comprensions, però també el gust per la lectura. És important. O sigui, estem treballant amb infants que probablement a casa seva doncs, tinguin poca lectura, no tinguin molts llibres, estiguin més probablement a la tele o a l'ordinador que no pas llegint un llibre.
De fet, els nostres oients es poden fer una idea, perquè en un món tan audiovisual que els nens avui dia no, estan doncs, saturats, jo diria, d'imatges, a tots a vegades els hi costa llegir, encara doncs, hi ha nens que tenen més dificultats i per això també és important que entenguin no, doncs, la importància d'aquest taller.
I a més que és un tema que ja no s'afecta només a la infància, també als adults. Llavors, per això és molt important treballar el gust per la lectura, que aquests nens puguin gaudir llegint i després tinguin interès en continuar fent-ho. I aquestes, no sé si vols afegir alguna cosa, Marta, però seria l'objectiu principal.
Sí, l'objectiu és això, és motivar-los. No? Jo sempre dic que, a veure, el primer que ha de fer un nen és estar motivat per fer alguna cosa. Llavors, quan el nen està motivat o quan els adults, o sigui, no fa falta anar un nen, sinó quan un adult està motivat per fer alguna cosa, és quan realment t'hi poses. No? Per tant, el primer pas és el que deia la Lucía. Són tallers també, bueno, això, molt, molt diferents, no? En què es fa unes activitats molt dinàmiques, s'escolta els nens i llavors, bueno, l'important és que es motivin i si estan motivats per llegir, llavors segur que poden ser lectors, no?
Evidentment, s'obrirà tot un món per ells, tot un univers. A vegades és trobar aquella lectura, no? Que sí. Desperti com una guspira doncs, després tota aquesta capacitat, no? Per continuar aprenent i llegint. Molt interessant doncs, aquest taller sobre comprensió lectora, expressió oral i escrita. I també doncs, el taller d'anglès, que jo crec que serà també molt interessant doncs, per tots els alumnes que participin.
Bé, penseu que l'anglès és una llengua que cal reforçar-la fora de l'aula i que no totes les famílies tenen la possibilitat de fer-ho a través de l'oferta extraescolar, perquè és una oferta pues, que té una despesa econòmica important per segons quines famílies. Aquesta és una manera de consolidar aprenentatges, d'utilitzar la llengua des del joc. El que es busca és fer activitats competencials en anglès. En les que es puguin treballar, doncs, experimentar amb diferents temes. El que estan fent és un projecte, cada un dels grups està escollint el grup, quin projecte vol fer i a partir d'aquí el desenvoluparan durant les 3 setmanes que dura el taller.
Pregunta pel regidor també i per la Marta, perquè és molt interessant això que explicava la Lucía, aprendre l'idioma a través del joc. A vegades ens oblidem de la importància del joc com a aprenentatge, no?, pels nens.
Sí, la veritat és que em sembla, no sé si el regidor s'ha quedat desconnectat, em sembla. Llavors, mentrestant parlo jo, si et sembla bé.
Sí.
Sí, la veritat és que a través del joc és molt important aprendre la llengua, no? Sobretot una llengua estrangera que ens costa molt expressar-nos amb aquesta llengua. I que moltes vegades, doncs, bueno, fins ara, no? La cultura de l'escola era fer molta gramàtica i poca llengua oral. Llavors, clar, aquests tallers són una oportunitat doncs, de que es llencin a parlar, de treballar molt l'anglès a nivell oral i de comprensió oral, i a més d'una forma doncs, més lúdica, no? Sense... Bueno, sense tant aprenentatge memorístic doncs, de vocabulari, d'estructures de frase lingüístiques i tot això.
Lucía, tenim molta curiositat perquè ens expliquis aquests tallers artístics que suposo que també pretenen doncs, això, no? A potenciar l'art com un mitjà d'expressió i d'aprenentatge.
Hola, bona tarda. Sí, en principi sí, el que buscàvem des dels tallers artístics és potenciar la assignatura d'art, perquè al final tot el que és relacionat amb l'art és important també en el currículum escolar. D'altra banda, pensem que la infància, els nens i nenes han passat en aquest any una temporada difícil en la que no han pogut relacionar-se amb els seus iguals o quan s'han relacionat ha estat d'una manera molt estranya, com ens ha passat als adults, però per un nen és més, encara més, més difícil, doncs hem pensat que a través de la creativitat era una bona manera de buscar un espai relacional en el que es poguessin treballar i compartir idees i moments al mateix temps que es treballava això, la creativitat i les competències artístiques.
Que és important també doncs, això, no? Que també a través d'aquestes disciplines doncs, els alumnes comparteixin i fins i tot experimentin, no? I expressin inquietuds.
Sí, exacte, sobretot és aquesta part. Perquè les disciplines artístiques al final el que ens ofereixen és poder a experimentar. I un nen i una nena aprèn sempre des de l'experimentació.
També volíem consultar doncs, a Marta doncs, aquests tallers són interessants, suposo que també doncs, ajuden, com comentàvem ara amb la Lucía, no? A treballar tota aquesta creativitat, competències i fins i tot expressar emocions. No? Abans parlàvem que ha estat un curs convuls, atípic, potser és una manera també de canalitzar moltes d'aquestes frustracions i emocions, no? Que han tingut aquests alumnes.
Oh, i tant, sí. Les activitats artístiques, la música, doncs, la pintura, el dibuix, el que sigui, serveix sempre per canalitzar les emocions dels nens, no? I, a més, està demostrat que a mesura que anem pujant de nivell d'estudis, la creativitat es va limitant, d'acord? O sigui que tenim més tendència a treballar la part més tecnològica, més científica, i menys, diguéssim, doncs, la part artística. Per tant, és important, doncs, també estimular, no?, les altres parts del cervell, no, els altres hemisferis, doncs perquè aquests nanos també puguin fer activitats artístiques i es puguin expressar amb ells mateixos.
Doncs en total seran 25 els tallers distribuïts a les 5 zones del Pla Educatiu d'Entorn, a diferents escoles, a l'Escola Juan Ramon Jiménez, Joan Montlló, Agnès Armengol, Amadeus Vives, la Romànica, també Joaquim Blumer, Espronceda, Joan Sallarés i Pla, Calvet Estrella, Sant Julià, Joan Maragall i Tarlatana. Doncs a totes aquestes escoles gaudiran d'aquests tallers que hem explicat avui per intentar, doncs això, com comentàvem, potenciar aquesta igualtat d'oportunitats. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins la propera, que vagi molt bé, perquè amb aquesta secció avui posem, no ens hem pogut acomiadar del regidor, però posem punt i final a aquesta col·laboració durant aquesta temporada, però esperem que al llarg de la propera continuem explicant i potenciant doncs, a diferents propostes que potencieu des del Servei d'Educació. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies Raquel.